Doctor Trilla, bon dia.
Molt bon dia, Laura, què tal?
Molt bé. El doctor Trilla és el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. Li volíem demanar, per aquest compte enrere, per l'obertura de les escoles, inici del curs escolar, en quins aspectes, doctor, s'hauria d'incidir en aquesta última setmana per començar el curs amb seguretat i minimitzar això que tant ens preocupa a tots, que és el risc de contagi?
Jo crec que hi ha dos aspectes. D'un aspecte, el que ens compete a tots com a societat, que és intentar reduir la xifra de contagis. Per tant, encara fer un esforç perquè aquestes xifres que a Catalunya sembla que s'estan frenant i podem intentar reduir-les una mica més, tot allò que aconseguim abaixar en quant a xifra de contagis facilitarà d'alguna manera que la reentrada a l'escola es faci d'una forma més segura. Tot això és feina nostra, les mesures habituals, evitar les aglomeracions, evitar tenir contacte fora dels nuclis més comuns, familiars, això ajuda. I per altra banda, lògicament, a les escoles, doncs el fet de que es puguin preparar per intentar mantenir aquests grups estables que s'anomenen, els més controlats possible, tota la reorganització, de les escoles per evitar també les aglomeracions a les entrades i les sortides, i tenir la seguretat, dit d'alguna manera, de que hi hauran contagis, de que poden haver-hi petits brots, però que la feina fonamental ara és intentar que si hi ha algun nen que arriba a l'escola i malauradament està infectat, aquest contagi, a ser possible, sigui el menor i es circumscribeixi als seus companys o al grup que s'hagi de quarantenar. Això permetrà mantenir en funcionament la resta de l'escola, la resta de les classes, la resta de les línies, i a poc, si aconseguim baixar la taxa a la comunitat, això serà cada cop menys freqüent. De manera que és una feina doble, per una banda preparar-se bé, però per altra banda tots hem d'ajudar a reduir, a intentar reduir el nombre de casos i, per tant, els contagis.
Ja sé que és metge, que no és pedagog, prou feina té com a metge, però què s'haurien de fer amb les extraescolars, per exemple? Perquè si estem intentant tenir grups de convivència, controlar molt els grups entre 15 i 20 nanos a les escoles, quan surten i comencen a fer activitats extraescolars, aquest grup de convivència es trenca.
Sí, aquesta és una situació que probablement és molt complexa de gestionar. Jo diria, i això com has dit molt bé, nosaltres afortunadament donem classes a gent molt gran a la universitat i també tenim aquests problemes, però amb diferent situació. L'ideal seria mantenir els grups estables, per entendre'ns. Des d'un punt de vista estrictament sanitari, seria un grup estable sempre. Si això vol dir que no he de fer o durant unes setmanes o mesos que la taxa d'infeccions encara no arribi a ser prou baixa com per ajudar-nos, això vol dir que no puc anar a l'altra activitat o que aquesta activitat suposa entrar en contacte amb gent molt diferent, això augmenta el risc. Per tant, s'hauria de valorar molt bé quines activitats extraescolars podem, diguéssim, reduir o fins i tot prescindir, si més no, les properes setmanes, fins a veure si la taxa de contagi a la comunitat ens permet una situació una mica més relaxada. Sé que és molt difícil, probablement en alguns aspectes és impossible, però s'ha d'aplicar sempre que es pugui aquesta idea de grup estable, que vol dir bàsicament la família i la classe o el grup que t'hagi tocat a l'escola o institut, no?
Com s'han d'organitzar els cangurs, doctor Trilla? Avis i àvies descartats, almenys en aquesta primera fase del curs?
Avis i àvies, en principi, tenen un risc, ja ho sabeu, més alt de desenvolupar la malaltia en formes més greus. I això és la raó principal pel qual el contagi d'un nen al seu avi pot suposar un risc addicional que crec que no s'hauria d'assumir. Per tant, quan menys contacte directe perllongat, amb espais tancats, tinguem amb els avis, millor. Això vol dir que els nets no poden saludar els avis. Home, si se'ls troben al carrer, estan 5 minuts amb ells i no els abracen gaire, doncs el risc és més aviat molt baix. Però clar, si els deixen a casa durant hores, això augmenta molt el risc per l'avi, fonamentalment. Per tant, hauríem de mirar de també aconseguir, per entendre'ns, un cangur estable, que fos el mateix o la mateixa, durant aquestes primeres setmanes, i si és una persona jove, i el risc per ell, hipotèticament, o ella, en el cas que es contagiés, que desenvolupi una malaltia greu, és bastant més baix que els dels avis. Sé que és tot molt complicat i probablement trasbalsa la nostra manera d'entendre la vida ordinària, però en aquesta situació probablement és el que hem d'intentar fer perquè després puguem tornar a poc en aquesta vida ordinària sense tenir que tancar les escoles i sense tenir aleshores una altra situació de lío organitzat, no?
En aquesta vida ordinària sense coronavirus segurament aviat estaríem parlant de la vacuna de la grip. Què recomana, doctor Trilla, vacunar-se aquest any contra la grip, i quin grup de població ho ha de fer?
Aquest any és un any especialment complicat, perquè no fa falta explicar-ho. Tenim la possibilitat que estiguin circulant alhora diferents virus. La vacuna de la grip no és una vacuna perfecta, no ens garanteix en absolut que no agafem la grip, però té un nivell de protecció força alt, especialment en quant a les complicacions, els ingressos de les persones de risc. Cada any recomanem que es vacunin les persones de més de 60 anys, aquesta sense distinció, i totes les persones de menys de 60 anys que tinguin alguna malaltia prou important com per pensar que si tenen la grip es pugui complicar més el personal sanitari i altre personal de primera necessitat. Aquest any, més que mai, tot aquest grup, més de 60 anys, persones amb malalties i personal sanitari, hem de fer un esforç redoblat o triplicat per arribar a les taxes més altes possibles de vacunació. Tenim molt marge de maniobra. O sigui, si tots aquests es vacunessin, ja vacunaríem a molta més gent. I després entenc que, depenent de com vagi la cosa, es pot estendre la vacunació a altres grups concrets que s'hauran d'anar mirant a poc a poc. La vacuna de la grip no protegeix ni té res a veure amb la Covid, això s'ha d'entendre molt bé. El que sí farà és que si hi ha grip, tinguem menys grip complicada, tinguem menys ingressos per grip i tinguem menys saturació del sistema sanitari. I vista la situació, aquesta és una cosa que ens interessa molt. I, per tant, és molt important reduir la pressió sobre el sistema, en aquest cas de forma indirecta, vacunant-nos de la grip i ajudant a que no tinguem casos de grip greus aquesta tardor o hivern.
Doctor Trillà, moltíssimes gràcies. Fins la setmana vinent.
Gràcies, Laura.